migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'un altre cop el canvi climàtic, però en aquest cas aplicat a la costa. Hi ha una previsió, els models diuen que en 50 anys la costa catalana serà molt diferent tant com la coneixem ara, si tot continua així, És a dir, platges, és a dir, línia de la costa. Ja ho veiem clarament, per exemple, clarament el Delta de l'Ebre, per exemple. Parlarem amb el Centre Tecnològic Irriga Espanya, amb l'Aitor Castro, perquè ens expliqui aquests models i què podem esperar de tot això d'aquí 50 anys. Recordem que és un... parlaríem a mitjà termini. 50 anys seria... no, llarg termini, no? En funció de com tu miris, també, eh? Bé, però abans d'això, repassem com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Sergi Tor. Sergi, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel. Mira una cosa, el que acabes de dir de la costa és important, perquè l'Ajuntament de Roses, saps, població, com ha dit anteriorment, la Mar Puerto, molt afectada ahir per una tempesta molt violenta, acaba de comunicar que tallarà totes les palmeres que hi ha a la primera línia de mar a causa de la seva perillositat. Ahir van caure dues, a dos vehicles, que afortunadament no hi havia ningú, però, a més, hi ha un episodi recent, el 2018, la mateixa situació, una tempesta molt forta, la palmera que acaba de deixar una persona ferida greu. Ahir, com dèiem, no va passar res, des del punt de vista personal, sin material, i l'Ajuntament de Roses ha decidit, doncs, tallar les palmeres a primera línia de mar per evitar aquest perill. Ho deia perquè estàs dient que d'aquí 50 anys canviaran les costes.
Sí, sí.
Home, també això canviarà la fisonomia, la fisonomia, a veure, que els ajuntaments igual ho està fent Roses, veurem si altres ajuntaments s'ho plantegen, potser limitar els arbres a primera línia de mar per evitar aquests problemes que pot haver-hi.
Home, de fet, ja no només és línia de costa, és totes les platges. Recordem, les platges és el gran actiu del motor turístic a Catalunya. Doncs ja molts ajuntaments, ja avui, es preocupen molt per aquesta situació. D'aquí 50 anys, Sergi, vés a saber què passarà. Sí. Però estigues atent amb l'Aitor Casco, que parlem d'aquí uns instants i veuràs.
Interessantíssim,
que
molt bé.
Interessant. El temps que ens espera, que ha baixat les temperatures, fresqueta, eh?
Sí, sí, mira, doncs avui no hi haurà cap lloc, teòricament, que superarà els 30 graus a cap comarca catalana, que això ja fa moltes i moltes setmanes que no es produeix. Hores d'ara, doncs, Barcelona i Girona 24 graus, hi haurà màximes 24-25, per la tarda se preveu complicada amb aquestes dues províncies. Lleida 25, Tarragona 28, aquí sí que poden arribar a algun punt als 30 graus, i Andorra 20 graus. És la tercera jornada de tempestes, ja comencen a haver-hi els primers ruixats, descàrregues elèctriques, especialment al nord de Girona, i a les pròximes hores s'estendran i s'intensificaran a zones de Girona Nord, a també Barcelona a l'interior i al Pirineu Oriental. També és una jornada de vent a la zona tant dels dos extrems, de Portbou i també de Tortosa, Hospitalet de l'Infant, amb 80 km per hora. És a dir, una jornada doncs, gairebé ja de tardor. Hores d'ara, doncs, la que podríem dir que hi ha avui a Catalunya amb aquesta tercera jornada de tempestes.
Però estem per les temperatures mitjanes, estaríem una mica per sota del que tocaria per l'època de l'any, però no oblidem que venim d'on venim, així que s'agraeix una mica que fugi una mica tot això. Això sí, prudència, si us heu de desplaçar i hi ha previsió d'aiguats o de tempestes, sempre prudència. Sergi, com tenim el transport públic i tal tenim la xarxa viària?
Bé, al transport públic no hi ha novetat, per tant, normalitat, i a la xarxa viària hi ha diversos punts amb els quals trobem cues compactes, per exemple, l'AP7, 3 quilòmetres, la Jonquera, sentit a França, també hi ha aglomeracions a la Nacional 2 amb aquest punt de la Jonquera, amb els dos sentits de la marxa. A Pobla de Claramunt tenim la carretera tallada, la C244, a causa de l'avaria d'un camió. A la C31, Palafrugell, amb el sentit de les sortides platja, tenim, en aquest cas, aglomeracions de vehicles. També a la C63, a Llofriu. A la C31, 2 quilòmetres, a Torroella de Montgrí, a la seva entrada. A la A2, al Bruc, sentit a Lleida, a causa d'obres, i també tenim doncs una retenció que ha provocat fins i tot algun col·lapse petit, tampoc important, però sí de minuts, a l'accés a Port Aventura.
Ah.
Jo crec que avui potser, que no és dia de platja, que fa aquest temps una mica regirat, potser moltíssimes persones de la Costa Daurada que estan de vacances han dit, vinga, va,
anem a Portaventura.
Parc d'atraccions.
És el moment d'anar a Portaventura.
Sí, les cues pues hi ha moltes cues a Portaventura per les atraccions, també.
Clar. No, i tant, és una peceta.
Curiosament,
en atraccions.
El que està a l'interior del parc ara ho desconec, però que hi ha hagut alguns punts de... No de col·lapse, però sí de cues compactes de l'accés a Portaventura, sí que fa una hora que s'han produït. Mm.
Molt bé, Sergi, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, marxem al costat de Portaventura, gairebé Cambrils. Ho has dit anteriorment i la notícia té el seu rerefons, eh? Perquè dir que avui hi ha hagut normalitat, sol dir això, que la notícia avui sigui que hi ha hagut normalitat i respecte amb el minut de silenci a Cambrils per les víctimes de l'atemptat jihadista de fa 5 anys, ja veritablement fa mal. Però és conseqüència del que va succeir ahir a la Rambla, ja vam parlar amb aquest programa gairebé en directe, del Rosari de l'Aurora, que va ser amb el boicot independentista, el minut de silenci i la visita de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, imputada per una presumpta corrupció a les persones que van sabotejar l'acte. Avui a Cambrils, normalitat, recordem que a Cambrils va morir una persona veïna de Saragossa, que va ser la víctima número 16 dels atemptats jihadistes i que va morir atropellada quan accedia doncs al Club Nàutic de Cambrils a la nit del 17 d'agost. L'altre punt també ens porta molt a prop a Torreforta, doncs ahir va haver-hi un tiroteig en aquest barri de Tarragona on hi va disparar amb una escopeta de perdigons a dos homes, un va resultar ferit. Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest tiroteig a Torreforta. I d'altra banda, molts locals de Catalunya estan expectants de cara al que ja és una obligació el 30 de setembre, el canvi de portes.
Sí, sí,
les portes automatitzades, però també hi ha un problema afegit, que és ara buscar empreses que tenen una grandíssima demanda per tal de complir el termini.
No, ja en el seu dia ja vam parlar, si malament no recordo, amb el president de Comertia, el David Sánchez, i ens explicava precisament això. Primer, que és agost. Moltes d'aquestes empreses estan de vacances. Després, la sobresaturació que haurà de demanda, no? De posar aquest tipus de portes. És a dir, que el dia 30 de setembre, possiblement, serà una data massa aviat, possiblement.
Bueno, el que passa és que, veritablement, aquest estiu, suposo que tots els estius, l'actualitat marca també que pugui haver-hi activitats empresarials del futur. Recordem també la necessitat de camions cisterna. Que ja hi ha hagut moltíssima demanda i poca oferta. Sé que algun integrant de la redacció de COPE li preocupa aquest tema, no? La falta de camions cisterna, perquè hi ha molta demanda. Ulldecona continuem, per cert, amb camions Cuba, i recordem que a Espluga de Francolí s'ha prohibit l'aigua de boca des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí a Espluga de Francolí. I ara també, doncs, la necessitat de les portes automàtiques.
Doncs, Sergi Tor, moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
Fins demà, José Miguel.
Fins demà. Quan passi 20 minuts de les 2 de la tarda, el Sergi Tor ampliarà totes aquestes informacions i més a l'informatiu migdia. L'actualitat esportiva, mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Doncs sí, una actualitat que, porta una última hora en el plànol futbolístic, i és que des de Madrid el nostre company Melchor Ruiz informa que, a manca de fer-ho oficial, ja podem donar per feta la sessió al Girona de Renier. Qui és Renier? Renier és un futbolista brasiler de 20 anys que va fitxar al Madrid en aquestes operacions que va fer el Madrid al Brasil, Vinícius, Rodrigo. Renier és un migcentre, és un Casimiro, salvant les diferències, que després de no trobar forat al Madrid va anar cedit, amb més pena que glòria, també s'ha de dir, al Borussia Dortmund, i que ara el seu proper destí seria al Girona. Això en el plànol futbolístic, en un dia on tenim molta plana poliesportiva, que jo sé que al Sergi Tor també li agrada...
Amb clàusula de por o no?
No ho sé.
És això de si el Girona quan jugui contra el Madrid no el podrà posar a l'alineació o...
Ja veurem.
O si encara no ho sabem, això.
Haurem de preguntar-ho quan es faci oficial i es faci la presentació de Renier. Haurem de preguntar si n'hi ha aquesta clàusula de la por o no n'hi ha. De fet, el Madrid acostuma a posar la clàusula de la por.
Per això li preguntava, perquè el Madrid és un dels equips que acostuma a posar-la.
Des d'un dia fa molts i molts anys que va cedir Munitis i Munitis va...
Hizo un destrozo.
Va fer una grossa al Bernabéu, efectivament. Doncs això, que el Sergi Tor estarà pendent també de la plana poliesportiva. Avui a Esports Copé tenim molta cosa, eh? Tenis, torneig de Cincinnati. Paula Badosa, adeu-siau. Rafa Nadal, adeu-siau. En bàsquet, la gran notícia, és una gran notícia. Els Lakers, que els Lakers... retiren el número 16 de Pau Gasol.
És un reconeixement clar i merescudíssim.
A l'alçada de un tal Magic Johnson, un tal Kareem Abdul-Jabbar, doncs allò, el 16 de Pau Gasol amb els Lakers retirat a la pista del conjunt de Los Angeles. Estarem pendents de l'europeu de natació amb protagonistes, sí, les comunicacions són propícies, hi ha un amistós del Barça de futbol sala. Tenim en marxa els europeus de l'atletisme de Munic, una jornada més on la creu és la retirada de Maria Vicente a l'heptatlon per problemes físics, i la cara, la classificació de Sara Gallego per la final dels 400 tanques, això en clau catalana, evidentment, i haurem de trucar al Quique Iglesias, perquè demà comença la Vuelta a Espanya i el Quique Iglesias està doncs, ja fent bullir l'olla de la ronda multicolor, que deia el clàssic, en aquest cas la Vuelta Ciclista a Espanya, on, per cert, Nairo Quintana definitivament no participarà. Podia participar, ahir es va conèixer que li havien retirat per substància prohibida la sisena plaça del Tour de França, però que podia participar a la Vuelta. Ha decidit no córrer la Vuelta en aquest cas, i anar al TAS a recórrer aquesta decisió del Tour de França.
És curiós que comenci la Vuelta. És a Utrecht on comença?
Sí, és a Utrecht. Sí.
Donde se firmó el famoso tratado d'Utrecht, sí, allà va ser...
En aquella època, Espínola i tots aquests.
Però escolti'm, aquesta moda de que diferents voltes ciclistes comencin a un altre país, com el Tour de França, com ara la Vuelta...
Marxandatge, promoció, publicitat, diners, interessos comercials...
Que al final la Vuelta no s'acabarà fent a Espanya. Igual hi haurà una etapa
no, a Espanya. No. Espanya no té sentit si no es disputa a Espanya, però sempre hi ha aquests interessos comercials, aquests acords promocionals. Bueno, escolti, miri, al final és també l'esport barra indústria del segle XXI.
És com jugar a la Supercopa a l'Aràbia Saudí.
Sí, senyor.
Seria una cosa així, no?
Sí, i això ha fet el senyor Rubiales en col·laboració amb el senyor Piqué.
Està molt bé. No, que està bé.
Miri,
no, que és una qüestió de diners.
Hem començat parlant de PortAventura i hem acabat parlant de Piqué. Quines voltes que dona la vida, Vols saber com estan les preguntes del dia?
Endavant, sisplau.
I el trec de l'embolic, senyor Cruz?
Endavant, sisplau.
Qui ha de jugar al Barça de mig centre a Anoeta? Recordem, sancionat Busquets. Frenkie de Jong, 70%. Miralem Pjanic, 29%. Repetiríeu a l'Espanyol 11, el que va sortir a Balaïdos per rebre demà Espanyol Rayo, cito, a Cornellà Prat. Repetiríeu 11, sí, 38%, no, 61%. El retorn de Puado està marcant molt aquesta enquesta. En clau gironina, quin serà el jugador que marcarà més la diferència a la temporada? Borja García, 14%, Riquelme, 25%, Estuani, 25%, Tati Castellanos, 33%.
Miri.
Twitter@esportscope, podeu dir la vostra.
Compa, 5 minuts de les 3 de la tarda, a tota l'actualitat esportiva Esportscope amb el Joan Batllori. José Luis, gràcies.
Fins demà.
Demà és divendres. Enriqueta, ¿cómo estás?
Hola, Cruz.
¿Cómo te encuentras? Buenos días, bienvenida. Vamos a hablar del plan 1-2-3, porque ahora es el momento ideal para adelgazar, mantener el peso a raya con el plan 1-2-3. Agosto nos lo pone fácil para deshincharnos. Vamos a bajar, Enriqueta, si te parece, de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. ¿Cómo funciona el plan 1-2-3, Enriqueta?
Pues mira, funciona muy bien porque es un plan que es efectivo, que te va a sorprender cómo en tan solo 3 semanas puedes perder de 4 a 7 kilos y sobre todo deshincharte, bajar volumen y además ganar en salud, porque los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión regulamos, ¿no? Todos son ventajas. Yo sé que muchos oyentes a lo mejor tú dices que están cansados de probar de todo que no funciona, ¿no? Pues la solución, el plan 1-2-3 de Clinitec.
El plan 1-2-3 de Clinitec. Vas a recuperar energía, te vas a sentir más ligera con el plan 1-2-3. Con registro sanitario, porque no puede ser de otra manera. Es económico, fácil de hacer, es apto para todos, Y realizado con productos naturales y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana son sobres de piña, que son drenantes, Enriqueta.
Sí, y además nos ayudan a eliminar las toxinas, a deshincharnos, a recuperar nuestra cintura, a bajar más de una talla y a decirle adiós a los michelines.
La segunda semana es el momento de la pura fibra, de los prebióticos, de los sobres de naranja.
Sí, y además nos ayudan a tener buenas digestiones, no estaremos pesados, nos despedimos del estreñimiento, bajamos muchísimo volumen y podemos perder en esta semana más de 2 kilos.
Y la tercera semana remataremos con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, esa es la clave.
Son saciantes, nos calman la ansiedad, nos atrapan la grasa localizada, eliminamos, seguimos perdiendo kilos y el resultado, en 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Y además el plan, si lo quieres ya, te lo enviamos a tu casa donde estés de vacaciones sin gastos de envío. Solo tienes que marcar ese teléfono, 650 51 52 53.
Es el teléfono de Clinitec, el teléfono del plan 1-2-3-6-50-51-52-53. Y además hoy tenemos una promoción fantástica para conseguir adelgazar ya con el plan 1-2-3, ¿no, Enriqueta?
Sí, un complemento ideal. Y hoy de regalo a todas las llamadas van a tener con el plan 1-2-3 las tres infusiones: Cruz, la Detox, que depura, la Adrena, que evita retención de líquidos, la Lipo, que nos ayuda a disolver grasa, pero también de regalo el gel adelgazante con rolón incorporado, que nos ayuda cada mañana un masaje y nos ayuda a destruir esa grasa resistente en barriguita, michelines o muslos, ¿no? Pues esa gran promoción gratis con tu plan 1-2-3, y solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53. Mi equipo y yo misma estamos aquí al teléfono para ayudarte, para asesorarte y para enviarte el plan 1-2-3.
650-51-52-53, de 4 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas. Y hoy, pues, la promoción de las infusiones, que se puede beber tanto calentita si es invierno como ahora en verano, pues frescas también, fresquitas. La Detox, la Adrena, la Lipo y el gel adelgazante con el plan 1-2-3. 650-51-52-53. Hoy también tenemos el podómetro, Enriqueta.
A los más rápidos. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Pues el podómetro de obsequio también con las infusiones y con el gel adelgazante, solo marcando el 650-51-52-53.
Enriqueta, muchísimas gracias. Un besazo muy grande.
Y otro para ti muy, muy grande. Chao.
Adeu, adeu.
Adeu, adeu.
I de seguida farem cinc cèntims sobre canvi climàtic, de seguida farem cinc cèntims sobre com serà la costa catalana d'aquí 50 anys. Són models que no necessàriament ha de ser així, però tot apunta amb el canvi climàtic, augment del nivell del mar, el que ja estem veient, per exemple, la barra del trabucador del Delta de l'Ebre, bàsicament. Parlarem amb el Centre Tecnològic Ria Espanya, amb l'Aitor Castro, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app, solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si la cosa continua així, pujarà el nivell del mar. No vull ser catastrofista, però és que és, malauradament és el que tenim i no és una qüestió d'evitar, sinó d'adaptar, ja pràcticament, eh? I és que aquest canvi climàtic, aquesta pujada del mar, farà desaparèixer la costa catalana més baixa. Estem parlant d'un termini de potser 50 anys. Parlem d'aquests models i parlem d'aquestes previsions amb el Centre Tecnològic Ric Espanya, amb l'Aitor Castro. Aitor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, gracias por atender la llamada.
Gracias a vosotros.
de entrada, en cómo se han elaborado estos modelos?
Bueno, estos modelos lo que utilizan son distintas variables, distintos conjuntos de datos, que lo que permiten es eso, construir escenarios en los que, en función del territorio y la localización, pues dan pues la probabilidad de que haya pues más incendios, más inundaciones debido a cambios en el clima, o también cambian, digamos, el modelo en cuanto a subidas del nivel del mar, ¿no? ¿Qué zonas se podrían ver afectadas si todo continúa como hasta ahora, o si no se hace nada? Pues podría tener subidas del nivel del mar entre 1,5 y 3 metros, por ejemplo.
Caray. Bueno, estaba hablando, los datos los recopiláis. Dos preguntas. Primero, ¿dónde salen estos datos para fabricar estos modelos? Y segundo, ¿a cuánto tiempo vista son estos modelos?
Sí. A ver, los datos, la Agencia Europea de Medio Ambiente lleva bastante tiempo recopilando información. De hecho, lanzó hace ya unos años, bueno, y es un proyecto que sigue en marcha, una constelación de satélites que monitorizan la Tierra. Son una constelación que se llama Sentinel o los Centinelas, y que captan todo tipo de información medioambiental a través de lo que se conoce como teledetección, ¿no? Que es el satélite envía una señal, y en función de eso va detectando pues el nivel de humedad, el nivel de gases que hay en una zona, etcétera, ¿no? Son satélites muy muy sensibles, ¿no? Entonces, a partir de toda esa información y de información sobre el terreno, de información de medidores, de toda la información, digamos, que esta agencia recopila a nivel europeo, que parte también de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pues con esta información los científicos y con nuestra plataforma construyen estos modelos y luego los plasman en mapas para que podamos ver de una forma visual y muy clara, porque un mapa explica muy bien las cosas, dónde podría ocurrir, pues dónde podríamos tener más afectación de un efecto u otro, ¿no?
Y conforme a tiempo vista, o sea, ahora tenemos el modelo encima de la mesa, ¿cuándo se podría decir, hey, pues el modelo se ha cumplido o se ha aproximado tanto tiempo? ¿Cuántos años tienen que pasar? ¿Es un año, dos años, cinco años, diez?
Sí, aquí estamos hablando de un periodo muy largo. O sea, estamos hablando de modelos que están prediciendo lo que puede pasar en el periodo entre 2041 y 2070, más o menos eso lo que reflejan los mapas, ¿no? Y lo que se ha hecho es, lo que se compara es con el periodo del 81 al 2010, es decir, son dos periodos comparativos para que podamos ver, pues eso, cómo estábamos entre el 81 y el 2010 y cómo podríamos estar entre el 2040 y el 2070.
Hombre, lo que derivan estos modelos es que tenemos un problema. Si se cumplen, tenemos un problema, pero que un problema que ya se conoce, ¿no? O sea, de entrada, aquí lo que tengo encima de la mesa es el aumento de incendios forestales en Galicia, País Vasco, Asturias, y conforme a Cataluña, Barcelona, o toda la costa en este caso, Barcelona como una de las ciudades importantes, pues pueden alcanzar pérdidas importantes económicas.
Claro, porque hay varios efectos combinados, ¿no? Por un lado está, no afectan igual en todo el territorio, es verdad que la cornisa cantábrica, como hay muchos bosques, si aumenta la temperatura y aumenta la sequedad de los bosques, pues el riesgo de incendio va a aumentar, ¿no? Eso es así. Y luego en toda la zona costera, porque bueno, en Cataluña hay muchísima población que vive bordeando la costa, y en el área metropolitana de Barcelona y todos los municipios que la rodean, pues muchísima gente vive muy pegada al mar, ¿no? Si el nivel de agua sube, si el nivel de los mares sube, pues va a haber zonas que si no se hace nada se van a inundar. Entonces, pues habrá que hacer como hacer en Holanda, poner diques o hacer lo que sea, o retirar ciertos embalsamientos, ¿no? Pero aumentará el riesgo de otras cosas también, de cuando haya lluvias, que también predicen los modelos, que pueda aumentar la recurrencia de fenómenos como la Dana, que hubo en Murcia, pero que también ocurren alguna vez en Cataluña, ¿no? De lluvias torrenciales importantes. Si a eso le sumas la subida al nivel del mar, pues puede dar lugar a inundaciones importantes. Y eso, claro, tiene un impacto económico evidente.
Oye, Aitor, antes has dicho de cuánto se preveía o cuánto dice el modelo que puede subir el nivel del mar en esos próximos 50 años.
Pues el modelo, mira, tengo aquí el mapa adelante, el modelo tiene varios escenarios, pero hay, justo por la zona de Barcelona, hay modelos que predicen, pues por ejemplo, la zona de Castelldefels, que podía haber subidas de hasta 6 metros, en algún caso, ¿no? En uno de los escenarios peores, ¿no? Y luego hay otras zonas de menor afección, de un metro, ¿no? En Blanes, por ejemplo, Mataró, bueno, hay distintas zonas.
6 metros en la zona del Baix Llobregat, en Castelldefels. Eso estamos hablando de que desaparece no solo la playa, sino que desaparece todo lo que sería el barrio marítimo.
Claro, lo que se puede ver claramente en la página web y los mapas es, por ejemplo, la cantidad de población afectada. Estamos hablando de a lo mejor de afecciones, pues eso, de 100.000 personas combinadas, ¿no? Entonces, bueno, si no hacemos nada, pues claro, se va a inundar. Lo que puede ocurrir es pues que tengamos que hacer cosas como se ha hecho en Holanda hace muchos años, ¿no? El hacer diques. Y tratar de contener eso, pero claro, todo eso tiene un impacto económico.
un impacto económico ya no solamente para construir esos diques, sino hablemos ya del turismo en este caso, porque claro, si desaparecen playas y desaparecen los entornos costeros, ya no solamente Costa Brava, Costa Central, claro, la Costa Dourada, sino ya Levante y demás, estamos hablando de que, en fin, en las islas pasaría lo mismo, por ejemplo, en Baleares, Mallorca, Canarias.
Sí, depende también mucho de la orografía de las islas y, claro, por ejemplo, en Mallorca sí que tienen zonas costeras que son más con más acantilados, entonces ahí la afección, digamos, sería menor, pero claro, lo que es la Bahía de Palma, pues es una zona también que también el modelo predice subidas entre 2, 3, 4 y hay zonas también con 5 y 6 metros.
Caray, Formentera desaparecería prácticamente, quedaría La Mola solo, porque Formentera es una isla muy bajita.
Sí, es una muy muy pequeñita, muy pequeñita. Sí, sí, hay zonas ahí muy muy afectadas, efectivamente. Bueno, no sé el porcentaje, pero vamos, a lo mejor un 15% de la isla podría afectar fácilmente, sí.
Bien, hablabas de las inundaciones que podrían aumentar en conjunto en España un 25% en los próximos 50 años. Todos tenemos todavía en mente el temporal Gloria, que fue el último más potente que tuvimos. Imagínate esto multiplicado.
Claro, lo que predicen los modelos es al final este cambio en el clima, pues lo que provoca son fenómenos más extremos y la recurrencia y que aumente la recurrencia de estos. Entonces, todo esto combinado es el escenario, pues que nos podría abocar a eso, a situaciones pues catastróficas, ¿no? Si no toman medidas adecuadas.
Claro. Ya esto iba para acabar, Aitor. Supongo que el modelo se cumple si no se hace nada. Si están las cosas como están, si se hace algo, el modelo puede variar.
Eso es. Los modelos predicen a futuro lo que va a ocurrir tomando los datos actuales y las paredes actuales, pero obviamente igual que el hombre influye negativamente o puede influir negativamente, también puede influir positivamente la descarbonización de la economía, el uso del vehículo eléctrico, bueno, una serie de cosas que ya se están haciendo, pues van a alterar obviamente también el modelo, claro.
¿Y cada cuánto elaboráis modelos? O sea, ¿cada cuánto se elabora, por ejemplo, un modelo de mapa de previsiones de estas características?
Ahí no te sabría decir, porque depende un poco de cómo la Agencia Europea de Medio Ambiente recopila los datos y cada cuánto tiempo los expertos lo van haciendo. Este portal, digamos, que incluye mapas, se ha hecho sobre todo de cara a la difusión ciudadana, para que tomemos conciencia de la afectación que puede tener y que veamos que no son cosas que cuentan los medios o que cuentan los científicos.
Que no es un
son
fake.
Tangibles, claro, exacto, y te pueden afectar a ti, porque si tú vives cerca de la costa, pues vas a tener una afectación. Los modelos irán ajustando conforme vayan, cada vez tenemos más información, cada vez se recogen más datos, y esa es la parte positiva, que cada vez podemos generarlos con mayor precisión y con menos tiempo. Entonces, estos modelos irán actualizando casi de forma continua durante los próximos años.
Pues Aitor Calero, gerente del área de tecnología e investigación de ESRI, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Gracias a vosotros. Un placer.
Un abrazo. L'Aitor ha tingut la deferència de no corregir-me al principi que l'havia presentat com a Aitor Castro, en tot cas, però corregis de savis, és Aitor Calero en aquest cas, I és cert, no és difícil veure si busquem llocs, per exemple, Roses, ahir, parlaven no fa res de la zona de Costa Central, del delta del Llobregat, la manca de platja, sobretot parlaven. Veiem els informatius dels aiguats i les tempestes que s'emportaven, doncs, platges com la d'Altafulla, el Tarragonès, o més a baix, ja parlem del Delta de l'Ebre, sobretot, una zona molt sensible davant de tot això. Estem parlant de tota la costa catalana i estem parlant d'un canvi de fisonomia i per això s'han de posar mans a l'obra. Qui s'ha de posar mans a l'obra? En aquest cas no és un paper dels ajuntaments, en aquest cas és un paper de Generalitat, sobretot el govern d'Espanya i, més sobretot, la Unió Europea. Ens s'han de posar tots en mans de l'obra, si no, tindrem un problema. Un problema que ja veiem, que ja ho captem. Ja no és una qüestió que diem, no, mira, això és d'aquí 50 anys. No, estem parlant d'allà, d'ara. Bé, de seguida parlarem amb la pediatra de l'Hospital Santa Caterina de Salt, la doctora Esperanza Moreno, perquè l'Hospital de Santa Caterina està premiat per protegir i promoure la lactància. Ja sabeu que fins i tot hi ha bancs de llet materna per tots els beneficis que això aporta als petits. Doncs de seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres, momentos amb Luis Rodríguez.
Detrás de las voces que escuchas en Rock FM.
Buenos días, son las 8:59 de la mañana. El Pirata y su banda.
Saboreando de cada clásico.
Aquí en Rock FM.
Hay un gran equipo de profesionales trabajando cada día para crear los programas escuchados por miles de personas. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Dominarás la ciencia y el arte de la radio y el audio con un curso completo y un año de prácticas remuneradas en primera línea. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Infórmate en fundacioncope.com.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
COPE Cataluña y Andorra.
L'Hospital de Santa Caterina ja té l'acreditació IAN, que lidera l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, per la protecció i promoció de la lactància. Tenim el telèfon per parlar d'això a la pediatra de l'Hospital de Santa Caterina de Salt, la doctora Esperanza Moreno. Doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, José Miguel.
Y esta es la cuestión, ¿en qué consiste esta acreditación y cuáles son esas 4 frases y requisitos para conseguirla?
Bueno, pues mira, esta acreditación es la acreditación de IHAN y significa Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. Esto es promovido por la OMS y por la UNICEF y lo que busca es pues hacer una distinción a los hospitales que protegen, promueven y apoyan la lactancia desde el nacimiento. Es un proceso que es... bastante riguroso, estandarizado y con varias fases que lo acreditan pues los comités que lo seleccionan y que tiene unos requisitos pues muy estándar. Las 4 fases se llama que son en 4D porque la primera es descubrimiento, la segunda difusión, la tercera desarrollo y la cuarta designación. Designación es cuando ya por fin el hospital ha cumplido todos los requisitos y obtiene el galardón de la IHAN.
Hombre, supongo que sigue siendo ideal y debe tener muchos beneficios, muchos más beneficios, el dar el pecho al recién nacido, ¿no? Siempre que
sí,
se pueda.
Efectivamente, José Miguel.
¿Cuáles son esas ventajas?
Bueno, pues indiscutiblemente la leche materna es la adaptada biológicamente en cada momento para el recién nacido, porque va cambiando a nivel, a medida que el bebé va creciendo, las componentes de la leche van cambiando. Y nutricionalmente, pues es la de mejor calidad. Pero además de esto, pues tiene beneficios para el bebé, como que lo protege a enfermedades, se considera que es como la primera vacuna, porque pasan inmunoglobulinas, anticuerpos que lo defienden contra enfermedades. Por otro lado, también lo protege contra enfermedades no infecciosas a largo plazo, como por ejemplo el asma, la diabetes, la obesidad. Para la madre también tiene unas ventajas que son pues científicamente demostradas, como disminuir la incidencia de cáncer de ovario y de cáncer de seno. Y sin nombrar además los beneficios de ecológicos de la leche materna, pues es un alimento 100% renovable, sin huella ecológica y de la biodisponibilidad inmediata como ningún otro.
Bueno, claro, estábamos hablando precisamente de todas estas ventajas. Lamentablemente hay madres que no pueden dar el pecho y para eso existen los bancos de leche materna. Claro, supongo que es similar, pero no debe ser lo mismo, porque no es, supongo, he llegado a esa conclusión, porque no es la leche de la propia madre.
Bueno, sí, los bancos de leche materna son una opción, sobre todo, por ejemplo, en las unidades de recién nacidos y para los prematuros. Tiene ventajas porque, de todas maneras, la leche humana pues es la más adaptada evolutivamente, biológicamente, por especie, por la composición, y es mejor a cualquier leche de las otras sucedáneas a la leche materna. Entonces, en los momentos donde por cualquier circunstancia no se puede lactar, pues están estos bancos de leche.
¿Qué porcentajes hay de recién nacidos que no toman leche materna por el motivo que sea?
Bueno, estos porcentajes cambian mucho según el hospital, la región, el país. Es difícil tener las estadísticas también. Uh-huh. Y bueno, lo que se busca es que aumenten cada vez más los porcentajes de leche materna y disminuyan al máximo los que reciben leche sucedánea de la leche humana. Estos porcentajes pueden rondar entre el 30 al 40% en nuestro medio.
Pues, doctora Esperanza Moreno, pediatra del Hospital de Santa Catarina y presidenta de la Comisión de Lactancia del Centro, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
José Miguel, gracias a ti por la invitación y por estar interesado en este tema tan sensible y de tanta importancia, pues, para los lactantes y los recién nacidos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Importància de la llet materna. De seguida parlarem de mosquits, però abans, atenció a l'oferta, a la promoció que tenen a Mundo Natural fins al dia 31 d'aquest mes, fins al dia del 31 d'agost, a la cura més natural de la teva pell i el teu cabell aquest estiu. Un 20% de descompte en sabons sòlids, xampús i cremes mediterrànius. Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears per compres superiors als 40 euros. I a més t'assessoren gratuïtament si no tens gaire idea. Ostres, sí que faig amb això. Doncs mireu, podeu trucar al 91 446 0000, 91 446 0000, o podeu informar-nos doncs a través del mail info@parafarmaciamundonatural.es. info@parafarmaciamundonatural.es. Aquesta promoció no és acumulable i és vàlida a Parafarmàcies Mundo Natural i a Parafarmàcia Mundo Natural. I de seguida parlarem amb el president de la DEPAP, el senyor Quim Cendra, per parlar d'un altre mal de cap. Avui em sap greu perquè estem parlant de molts mals de caps. Parlarem d'un nou mosquit, l'Aedes japonicus. És el seu nom. És un mosquit que ja podeu deduir pel seu nom llatí que ve del Japó i que ha arribat a Catalunya. Veurem com funciona, com s'adapta, si s'adapta o no s'adapta a la situació. Bé, no vull ser passat tampoc, perquè no tota la vida té res a veure amb el canvi climàtic, però això també, això sí, té a veure amb la globalització i segurament també amb el canvi climàtic. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Costa Rica, San José. El viernes por la noche, en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero.
Ja tenim un nou turista que ha arribat a Catalunya, un nou turista que ha vingut per quedar-se, un turista que possiblement seria de les turistes que no voldríem a casa. Parlo dels mosquit, un nou tipus de mosquit, l'Aedes japonicus. Un bitxo japonès que ha arribat a Catalunya segurament per quedar-se. Tots aquests animalons, no sé com s'ho fan, però s'adapten perfectament. Tenim al telèfon el president de la DEPAP, el senyor Quim Cendra. Quim, bon dia, benvingut.
Molt bon dia de nou, moltes gràcies.
Plou sobre mullat, que ara ve el mosquit japonès, també potencial transmissor de virus.
Sí, senyor, no teníem prou amb el mosquit tigre, com bé deies, que ara ens ve un nou mosquit importat, l'Aedes japonicus, que també té entre les seves característiques que és actiu de dia, com el tigre, malgrat que no és tan agressiu, però també té activitat diurna, i que efectivament és molt bon portador de virus, i sí que s'ha constatat doncs, que pot... infectar amb el virus del dengue, del chikungunya i molt especialment el virus del Nil Occidental, el West Nile virus, que està afectant a molts països orientals, a molts països desenvolupats, inclús a Europa també en molts casos, i que bé, la preocupació ve per això, per aquesta... ve per les dues bandes, no? Per aquest nou mosquit que ens ve a importunar, que ens ve a picar, que ens ve a molestar amb aquests hàbits diurns, també, i també a la segona banda de preocupació, doncs perquè com a bon portador de virus ens pot infectar, bueno, ja coneixem tots com funcionen els virus, jo crec que la societat ja és molt bon coneixedora de com va això dels virus, i virus que tenien molt poca rellevància o no en tenien gens al nostre país, com el dengue, el chikungunya o el virus del Nil Occidental, doncs es poden fer evidents, i no sabem, doncs, més enllà d'això, si poden transmetre altres virus.
És una qüestió d'aldea global. Tot això de l'aldea global aporta molts beneficis i també porta coses que en altres qüestions no, mai haguessin arribat aquí, però això ho porta cap aquí, perquè el que tinc entès, pel poc que he llegit d'aquest mosquit, és que és més de clima fred que no de clima càlid. Això pot salvar, per exemple, a part de Catalunya?
Sí. Sí, és cert que l'Aedes japonicus li agrada millor més els climes més fresquets, per això la seva incidència a Europa de moment es centrava al centre d'Europa, A més a més, resulta que és molt resistent amb aquest fred, no? I això el fa especialment doncs, resistent en aquestes àrees. I que a la península Ibèrica s'ha introduït, per exemple, al nord, pels climes més freds, no? Per la cornisa cantàbrica, etc. Mm. Però tots sabem també que totes aquestes plagues, en el seu ADN hi ha la supervivència, hi ha l'adaptació, i que el que avui és fred, doncs demà vol dir que ja s'ha trobat en climes més càlids, no? Per tant, què vol dir? Doncs que pot ser un mosquit que tingui incidència a l'hivern. El nostre hivern de Catalunya doncs, sigui un mosquit, que nosaltres a Catalunya no estem acostumats a tenir mosquits a l'hivern. Això s'ha anat eixamplant en les últimes dècades. Fa 50 anys el mosquit era una plaga de juliol i agost, mm. i això s'ha anat eixamplant. Tenim mosquits el mes de gener, el mes de febrer, el mes de març, fins al mes de novembre, desembre, fins i tot. I aquest nou mosquit, amb aquest hàbitat més fresc, doncs el podem tenir tot l'any, per exemple. I a la millor l'estiu no el tenim tant, perquè no li agrada tant la calor. Però haurem d'anar observant perquè la seva capacitat d'adaptació d'aquestes plagues, especialment els mosquits, doncs ens pot sorprendre i ja ho veurem. Està Ostres. Seguint l'Organització Europea de Control d'Enfermetats, va seguint la seva distribució, a fer un seguiment, encara hi ha molts llocs on hi ha dades, però bé, haurem d'anar seguint, no?
Bé, si el cim... Aquest mosquit el farà d'adaptació, el cim d'adaptació el farà quan s'adapti a l'estiu de Lleida. Vull dir, si s'adapta a l'estiu de Lleida, que arriben a 40 graus, llavors sí que ens hem de preocupar. A tot això, que vinguin animalons com aquest, és una qüestió no només de l'aldea global, sinó també, i sobretot, de l'extensió de les plagues, com deies, que abans tenia mosquit el juliol i l'agost, i ara és pràcticament tot l'any. És una qüestió de canvi climàtic, bàsicament?
El canvi climàtic, evidentment, que influeix en moltes d'aquestes adaptacions. Allà on abans feia molt de fred i ara no en fa tant, doncs fa que plagues que no els agrada el fred ara s'hi estableixin. Això és evident, igual que ens passa als éssers humans, no? És una qüestió d'adaptació. El canvi climàtic és un factor, però sobretot, com deies tu, aquesta aldea global, la clau de l'aldea global és la interconnexió de tot el món. El transport de persones, mercaderies, de vehicles, fa que aquestes plagues, a través d'aquestes persones, aquestes mercaderies, aquests vehicles, puguin moure's per tot el món. Abans un mosquit doncs, no arribava volant a les illes Azores, no? Per exemple. Mm. En canvi, ara, a través de... Bueno, ara hi fa molt temps, però a través de les mercaderies i del transport doncs, poden arribar moltes plagues que no hi eren. I casos d'aquestos n'hi ha moltíssims, no? Reportats. Per tant, és aquesta interconnexió mundial que fa que les plagues es vagin escampant per d'arreu. I un cop han arribat a un lloc, si s'hi troben bé s'hi queden, si no s'hi troben bé potser no s'hi queden o potser es transformen o evolucionen per quedar-s'hi, no? Amb el qual el canvi climàtic amb això sí que ajuda una mica, no? Aquest mosquit, en concret, és molt resistent als seus ous. Els ous que posa aquest mosquit suporten la congelació, suporten la sequedat total, és a dir, que l'ou pot estar dipositat en una zona seca. Sabeu que els ous dels mosquits necessiten humitat, necessiten sí. desenvolupar-se amb aigua, per això, doncs, el Delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà, tradicionalment han sigut zones de gran afectació de mosquits. El mosquit tigre, el seu nicho preferit és aquests petits embassaments, els invernals dels carrers, les torretes. Bé, aquest larva de mosquit aguanta la secada i aguanta la congelació. Per tant, a l'estiu de Lleida el pot suportar amb els ous secs. Clar, i quan arribi el setembre o l'octubre de Lleida, que ja fa més fresqueta, doncs, i que plogui, evolucionar amb la humitat, evolucionar i sortir els mosquits. I tenir a Lleida mosquits japònicos el setembre, l'octubre, el novembre, el desembre, el gener, per exemple, no?
Bé.
O sigui que haurem d'estar molt amatents a veure com va comportant-se.
Doncs, Quim Cendra, president de PAP, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres de nou, encantats.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Barça ha de trobar millors sensacions a Sant Sebastià i ens agradaria explicar-les a Tiempo de Juego amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Noeta, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella
i Roberto López Ufarte.
Maldini, Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más, ¿no? La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
De dilluns a divendres, Esports COPE, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus.
Amb aquest pa amor i sal de Blaumut, arribem a les 2 de la tarda. Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, www.cope.es. Ara arribem a les 2 i, com sempre, ja ho sabeu, continuem explicant tot allò que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat que camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial.